La 1:50, -35 graus de temperatura a Móra d'Ebre, temps de la informació de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, temps de l'informatiu de l'hora 14. És dimecres, dia 6 de juliol, l'actualitat continua marcada per aquesta macrooperació policial que es va iniciar ahir la Guàrdia Civil contra la corrupció a diferents ajuntaments, la majoria de la província de Tarragona, i entre ells escorcolls ahir fins les 4 de la matinada a l'Ajuntament d'Ascó. Més detalls sobre aquesta i d'altres notícies comença l'hora 14. Doncs bé, com dèiem, aquest escorcoll a les dependències de l'Ajuntament d'Ascó es va allargar ahir fins les 4 de la matinada. Més de 17 hores de registre a la seu d'Ascó Serveis, l'empresa pública que gestionava Fial des de la seva creació el 2010 i també les dependències de l'Ajuntament. Els agents de la Guàrdia Civil buscaven documentació sobre la relació contractual directa entre l'Ajuntament d'Ascó i la consultora Fial, que hauria estat de vora 1 milió d'euros. En declaracions aquest matí a Ràdio Móra d'Ebre, l'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, ha explicat que l'any 2010, quan es van crear aquesta empresa pública Ascó Serveis, els regidors de la FIC, que en aquell moment es trobaven a l'oposició, ja van presentar una denúncia per presumptes irregularitats.
Quan se va crear l'empresa pública el 2010, ja es va presentar una denúncia per presumptes irregularitats a l'hora de la contractació. Hem de tindre en compte de que el senyor Antonio Martos havia sigut nombrat per l'anterior consistori, passades dues legislatures, com a director general d'Ascó Serveis, i la mateixa Ascó Serveis va contractar la seva empresa, en aquest cas la consultora de Fial. Hi ha dos contractes de 380 i pico mil i un altre de 100 i pico, per tant, als voltants de algo més de 900 mil euros.
Precisament, Antonio Martos és un dels detinguts d'ahir, era el màxim responsable de Fial i també el gerent d'empreses públiques com Ascó Serveis o Cala Gestió de l'Ametlla de Mar, dos empreses que haurien facturat a Fial vora 1 milió d'euros amb diferents exercicis. Buixeda també ha explicat que l'Ajuntament d'Ascó ja va demanar una auditoria per conèixer la realitat d'Ascó Serveis, una empresa pública que el mateix Buixeda va paralitzar a l'inici de l'actual legislatura mitjançant un decret d'alcaldia.
Nosaltres ara també des de l'Ajuntament d'Ascó vam demanar una auditoria perquè l'alcalde de l'Ajuntament d'Ascó va paralitzar l'activitat d'Ascó Serveis a la nova legislatura, va fer un decret de presidència i ara per normativa tenim l'obligació de tancar totes les empreses públiques que siguin deficitàries i per tant tenim el compromís de rescabalar tot el patrimoni. El patrimoni d'Ascó Serveis haurà de tornar a l'Ajuntament i el que volem és fer una auditoria de realment el que valen les coses.
Recordem que aquest registre efectuat ahir a l'Ajuntament d'Ascó forma part d'aquesta macrooperació contra la corrupció a diferents ajuntaments, gran part de la província de Tarragona. En total hi ha 12 detinguts i s'investiga la relació entre la consultora i Fial amb diversos ajuntaments catalans i com i de quina manera es podien desviar diners públics per a finançar irregularment partits polítics, una trama que presumptament també hauria depositat diners en una única compte a Andorra. Canviem de tema, l'esfondrament parcial del sostre de l'antiga fàbrica de taüts de Móra d'Ebre va obligar ahir a evacuar de forma preventiva 5 veïns de les cases del costat. Els fets es van produir prop de les 10 de la nit. El sostre del tercer pis d'aquesta fàbrica abandonada de taüts de Móra d'Ebre ubicada al carrer de la Vall va cedir i es va esfondrar parcialment. Tot i que no s'ha detectat cap afectació als edificis colindants, els tècnics de l'Ajuntament i els bombers van decidir desallotjar aquests 5 veïns com a mesura preventiva. Aquests han passat la nit en cases de familiars i també en un hotel de Móra d'Ebre i l'Ajuntament ha d'avaluar avui aquestes possibles repercussions, assegurar les cases si fa falta, per tal de que els veïns puguin tornar durant el dia d'avui a casa seva. I anem a Falset, on el seu ple ha ratificat l'acord per sol·licitar al Ministeri de Foment la transferència de la titularitat de la Nacional 420 al seu pas per la població. El consistori municipal també demanarà a Foment la signatura d'un conveni per compensar l'acceptació, un fet que permetrà dur a terme millores molt necessàries a la via, com la de la il·luminació, la col·locació d'elements reductors de velocitat o bé l'arranjament d'alguna zona del paviment, actuacions que el consistori a dia d'avui no pot efectuar per si mateix, ja que la titularitat encara és de Foment. Jaume Domènech, alcalde de Falset.
Consistiria en que es traspassin la carretera a l'Ajuntament, deixaríem el titular ja a l'Ajuntament, i ara no som Home, al ser el titular vol dir que decideixes tu el que fas, i de l'altra manera és Foment el que decideix i el que t'ha d'autoritzar.
L'Ajuntament de Falset, d'altra banda, també ha aprovat una moció que recolza els treballadors de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i mostra el seu rebuig a que els fons de reserva de Gecosa s'utilitzin per a qualsevol cosa que no reverteixi directament amb les instal·lacions del centre i el seu personal. Un suport que el consistori ha donat amb l'aprovació d'una moció que ja va aprovar en el seu dia l'Ajuntament de Móra d'Ebre. Segons l'alcalde de Falset, l'Hospital de Móra pateix un dèficit d'inversió i manteniment, una situació que creu que s'ha de solucionar.
La mateixa moció que es va aprovar a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, i sí, vam estar a favor de que s'inverteixi, que no es deixi dir a l'hospital que s'actualitzi amb material, amb màquines, perquè bueno, l'hospital té que donar servei. Com a hospital té benefici, doncs és correcte i lògic que els diners s'inverteixin amb millores de l'hospital, no? I més quan hi ha una manca d'inversió aquests últims anys, i per tant, doncs, no, això també. Això ho ha denunciat, també ho va denunciar als treballadors de l'hospital, als sindicats.
En aquest sentit, la moció proposa la redacció d'un pla d'inversions i millora de les instal·lacions, la maquinària, l'equipament i també les condicions laborals d'aquest centre, que s'hauria d'executar, a més, durant els propers 24 mesos. I hem de conèixer novetats pel que fa a l'Ocas Polino, perquè Ferrocarrils de la Generalitat ha estat l'operador escollit per ocupar-se de la promoció comercial i l'operació d'aquest nou tren turístic que des de ja fa anys està restaurant la Fundació per la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova, l'APFI. Aquesta setmana s'ha materialitzat ja l'acord oficial, un pas capdalt per tal de que aquest futur tren turístic pugui circular per les vies. Jordi Sasplugues és el president de l'APFI.
Sí que diríem que és un pas que consolida molt el projecte, perquè és materialitzar un compromís que ja tenia l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat, en què quan aquest tren estigui completament rehabilitat, ells se n'encarreguin de la gestió del funcionament, l'operativa, millor dit, del que és el propi tren, eh? O sigui, el que seria tota la gestió de moure'l, dels maquinistes, dels permisos, etc.
Però aquesta no és l'única novetat del tren turístic. L'APFI ha signat també un acord amb l'empresa nord-americana Rail Events per tal de crear experiències temàtiques al voltant d'aquest tren. Un exemple és el Polar Express. El Rail Events és coproductora amb la Warner Bros. D'aquesta cinta que té com a protagonista un tren. I als Estats Units, per Nadal, durant una setmana, aquesta empresa organitza diferents ferrocarrils històrics la recreació d'aquella pel·lícula, oferint una experiència única i diferent als seus usuaris. I això és precisament el que es vol portar fins a Móra la Nova. El contracte signat amb l'empresa americana contempla la recreació del Polar Express i també la possibilitat de crear altres productes temàtics diferents vinculats amb el territori, com podria ser, per exemple, la Batalla de l'Ebre, o bé alguna llegenda relacionada amb el món del vi. Escoltem Jordi Sasplugues.
Amb el conveni que han fet amb nosaltres, aquesta empresa, el primer que creuen que poden implantar és aquest producte, que ja en tenen experiència, però també veuen la possibilitat de crear productes diferents. De fet, són una sèrie d'events que poden tenir una part certa, una part de ficció, que ajudin a tematitzar el tren i fer coses pròpies, poden ser basades en llegendes, etc., del propi territori. Veuen possibilitats de crear una sèrie de trens temàtics que el que ajudi més a garantir que aquest tren turístic no faci sempre el mateix, sinó que en diferents dies pugui anar fent coses diferents.
Però perquè tot plegat es materialitzi, manca acabar de rehabilitar les dues locomotores que han d'estirar l'Ocas Polino i també la restauració de tres cotxes de viatgers. Unes tasques que requereixen d'una inversió d'€1.300.000. En aquest sentit, s'ha iniciat un pla estratègic de competitivitat territorial amb la implicació de diferents ajuntaments, consells comarcals, diputacions i empreses privades, on cadascun d'aquests realitzaria una aportació econòmica al projecte. Des de l'APFI esperen poder haver finalitzat tot aquest procés en un període d'uns 3 anys, data en què l'Ocas Polino podria començar a circular entre la Costa Daurada i Casp. I avui acabem felicitant el falsetà Toni Orensanz, que serà distingit amb la Petxina Daurada que atorga la Junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. La Petxina Daurada vol ser un reconeixement a la trajectòria professional d'un periodista i enguany els periodistes de Tarragona han apostat per homenatjar l'escriptor, dramaturg i també periodista de Falset, Toni Orensanz, que aquest any, a més, ha publicat un excel·lent treball d'investigació periodística al voltant d'aquest nazi de Siurana. Orensanz recollirà aquesta Petxina Daurada demà, dia 7 de juliol, en el marc de la Festa de les Petxines de la Informació, la cita anual dels periodistes tarragonins, que enguany arriba a la seva 24a edició al Parc de l'Amfiteatre de Tarragona. Arribem al punt gairebé de les 2 del migdia. La informació continua a la cadena SER. Nosaltres hi tornem demà a les 8:50. A l'Hoy por Hoy. Molt bon dia.